Són les 9 en punt del matí. Avui es publiquen les candidatures que concorreran a les eleccions municipals del 28 de maig i si ballava algun nom, avui quedarà negre sobre blanc. Esquerra és qui més en presenta a 804 municipis, és l'únic partit, conjuntament amb el PSC, que es presenta a totes les capitals de comarca. Els socialistes tornen als seus millors moments i es presentaran a 615 poblacions. Junts per Catalunya, a 728 municipis, per sota dels 800 de fa 4 anys. I la CUP, que ara és el quart partit en nombre de regidors, ha anunciat que presenta 167 candidatures. En canvi, Ciutadans es presenta a menys de la meitat dels municipis catalans que les eleccions de fa 4 anys. Mentrestant, a Barcelona continuen les travesses pels pactes postelectorals. Daniel Cirera, del PP, avisa que no donarà cap xec en blanc i que ell vol entrar al govern. Ho va dir ahir en un col·loqui de La Vanguardia i Barcelona Global a la Casa Seat.
Jo crec que un partit polític que vulgui ser útil, i el meu partit vol ser útil, aspira a governar. I, per tant, això de, que fan alguns de dir, no, jo dono suport, però em quedo a la part còmoda, no? Em quedo darrere, a les bambalines, esperant que tu et mulli, a tu et cremis. Jo no sóc així. Jo vinc aquí per governar, per canviar la ciutat, per millorar-la, i, per tant, òbviament, la meva voluntat és estar al govern municipal.
I amb les municipals també tornen els videoclips de campanya. El candidat de Junts a Tivissa, Jaume Martí, ha versionat la cançó Black or White de Michael Jackson amb un vídeo en què apareix passejant-se pels carrers del municipi.
Si caminant em trobes al teu carrer, pensa en el poble, doncs no som diferents.
A més, el vídeo l'acaben amunt. Continuarà. Home, això ens porta a històrics videoclips de campanya de les municipals que es tornen virals. Per això volem recordar-ne alguns, com el de fa 4 anys de Ara el Vendrell.
Ara el Vendrell, ara el Vendrell, ara el Vendrell. Vota, vota, ara el Vendrell. Ara el Vendrell, ara el Vendrell, ara el Vendrell.
Oh, un dels històrics, el del líder del PP, Alejandro Fernández, quan es presentava a l'alcaldia de Tarragona.
Toca, PP.
El 28 de maig encara en trobem més perles com les presentades. El govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a una trentena de persones i entitats. La rebran el Sonar, el festival de música electrònica més important del país, en el seu 30è aniversari. El grup Sopa de Cabra, el Jaume Sisa, el director de cinema Agustí Villaronga, que va morir el gener passat, l'actriu Julieta Serrano, que aquest any ha fet 90, i el pintor Antoni Miró i Joan Pere Viladecans. Més enllà del món de la cultura, el govern també reconeixerà amb la Creu de Sant Jordi, entre d'altres, la infermera i activista veïnal Custòdia Moreno, la investigadora Dolors Bramont, l'exlíder d'Òmnium Jordi Cuixart per la defensa de la llengua i la cultura de Catalunya, la també activista Vicky Bernadet per la seva lluita contra l'abús a menors, l'advocat i escriptor Antoni Jolong, Miquel Morera, supervivent de la lleva del Biberó, i el que ha estat històric jugador de bàsquet de la penya, Nino Buscató. Prime Video ha anunciat oficialment el retorn d'OT i n'ha donat més detalls. Es dirà OT23 i arribarà a finals d'any a Prime Video, que ja havia anunciat que havia comprat els drets. Va concretar ahir que el programa es podrà veure no només a Espanya, sinó en una trentena de països de l'Amèrica Llatina. Serà en format habitual una gala setmanal en directe, a més d'un canal 24 hores per YouTube. A banda, s'espera que Twitch, també propietat d'Amazon, hi tingui algun paper, però de moment Prime Video encara no ho ha confirmat. Per cert, que encara parlant de cinema, Harrison Ford confirma que no farà més entregues d'Indiana Jones. Era un secret a veus, però ara el mateix Harrison Ford ho ha dit a Variety. Ford ha assegurat que aquesta és l'última aventura de la saga i que, per tant, és l'última vegada que farà d'Indiana Jones. I ja hi ha data per l'arribada de la docusèrie sobre el periodista José María García.
Buenas noches. Saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche, la Comunidad Canaria. Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
Movistar Plus, 29 de maig. Titula la sèrie Super García. I les espies de veritat tornen a l'acció. Cartoon Network estarà l'any que ve als Estats Units, setena temporada en forma de reboot, amb les tres protagonistes afrontant noves missions i compaginant-les amb la seva vida a l'institut. La sèrie es podrà veure a Europa a través de Max, la nova plataforma d'HBO. I mentrestant, per cert, encara sobre estrenes, però no les pantalles, avui arriben per primer cop a les llibreries els mangas de One Piece en català. És el manga més venut de la història, el segon còmic només darrere de Superman. L'editorial Planeta ha assegurat a RAC1 que s'ha decidit a traduir la història perquè cada cop hi ha més interès a l'animació japonesa al nostre país. La representant de Ràdio Televisió Espanyola a Eurovisió, Blanca Paloma, es va acomiadar ahir de Barcelona abans de marxar cap a Liverpool mentre segueix entre els primers llocs, diu el Jordi Ramos, de les apostes a guanyar el concurs. Però ella, tot i que li he dit 40 vegades al Ramos que és una de les favorites, l'artista il·licitana diu que ella el que es vol és concentrar-se en la feina.
Estic preparada per a tot el que puga passar el 13, perquè no vol dir res, les apostes són, bueno, unes suposicions que em fan il·lusió, però que, bueno, que sigui el que tinga que ser, jo vaig a donar-ho tot. I estic molt contenta perquè vaig amb una cançó en la que jo em puc sentir representada i a més, si la gent s'ha sentit també identificada, doncs per a mi és un honor, no?
Va seguir els Premis Sant Jordi de Ràdio Nacional, on va anar el nostre expert en Eurovisió, Jordi Ramos, que va parlar amb ella, amb la Blanca Paloma.
Blanca Paloma és conscient del risc que suposa portar un tema com el seu al Festival d'Eurovisió i de l'antecedent que tenim de Remedios Amaya. Tot i així, la de 1983 és encara la seva actuació preferida de tota la història del concurs i alhora creu que EAEA pot connectar amb la part més primària de tots els europeus.
Al cap i a la fi és una cançó inspirada en una nana. I jo vull pensar que la nana ha sigut el primer cant de treball del món, no? A tothom ens han cantat una mare, una àvia, una germana major, una nana, i crec que mos ha configurat.
La candidata espanyola dirà l'últim adeu als seus fans a Madrid demà i de cop ha anunciat també que divendres traurà un nou single, Plumas de Nácar, una cosa gens habitual en campanyes eurovisives que ella veu molt natural.
La vaig presentar també al Benidorm Fest, llavors és la germana d'EAEA. En què no tinguin res a veure, són cançons totalment diferents i jo crec que Plumas de Nácar, a més, té una carga molt personal perquè va ser la primera cançó que vaig escriure a la meva vida.
Els assajos a Liverpool començaran aquest mateix cap de setmana.
I encara parlant del Festival d'Eurovisió, atenció, perquè el grup britànic Frankie Goes to Hollywood tornarà als escenaris 36 anys després d'haver-se separat, precisament a cantar amb motiu del certamen. Faran d'aquí una setmana i mitja, el dia 7 de maig, en la gala d'inauguració del festival. La banda, formada per Mark O'Toole, Paul Rutherford, Holly Johnson, Peter Gilli i Brian Nash, precisament es va formar a Liverpool als anys 80. Va convertir-se en tot un fenomen de masses en temes com Two Tribes, com aquest Relax, i The Power of Love, que a més tenia un videoclip excepcional. De fet, el show on actuaran servirà per posar de relleu l'herència musical de Liverpool. Ara, música aquest matí al món a RAC1, Klaus Stroing, Guillem Bultó i Ray Benet, o el que és el mateix, Stay Homes, ens presentaran el seu últim disc abans que surti a la venda el pròxim 5 de maig. Es tracta del segon disc de la banda, que es titula Homes, i trobem temes com aquest Quiero Más, el que ja l'hem escoltat, us podem assegurar que es tracta d'un treball magnífic, amb cançons més rockeres, altres de més electròniques i algunes acústiques, però sempre amb el positivisme que els ha caracteritzat des que va néixer i ens alegraven el confinament amb aquells vídeos gravats des de la terrassa del pis de l'Eixample que compartien a Barcelona. Han passat només 3 anys en què han viscut coses absolutament increïbles, com el fet que els versioners Michael Bublé, la col·laboració que van fer amb Rubén Blades, de tot plegat en parlarem amb ells. Stay Homes a partir de les 11 aquí al món de RAC1. Amb el trànsit. Amb el trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Amb el trànsit. Amb el trànsit que des del RAC ens espera, com cada matí comptant cotxes. L'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Queden cues a la Ronda de Dalt fins a Roquetes en direcció a Trinitat pels accidents de fa una estona, però s'està treballant a normalitzar la circulació. Sí que registra ara un altre accident a l'A2 per la població de Veciana i ara hi ha un carril tallat en sentit est. I a la C32 també es talla l'enllaç amb la C31 a Castelldefels per l'incendi d'un vehicle en sentit nord. Queden moltes cues a la resta de la xarxa viària, com a la C58 durant 6 quilòmetres entre Barcelona i Ripollet cap a Sabadell, o al tram de Sant Quirze en sentit sud, i a l'AP7, ara hi ha trams entre 3 i 5 quilòmetres de cues a Parets i Cerdanyola cap al nord, o a Barberà del Vallès en sentit sud. I a les rondes, a banda de la incidència, queda molta congestió a les dues vies en sentit Llobregat des dels dos nusos. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 anunciant-vos que dimecres que ve, és a dir, d'avui en vuit, serem a Peralada. Concretament farem el programa des del celler Peralada. El motiu és el centenari d'aquest celler històric situat al castell. Per celebrar-ho, han elaborat el vi del centenari fet amb el raïm de la vinya més emblemàtica de la casa, el Garbet, i tot això el nou celler dissenyat per RCR Arquitectes, que són els guanyadors de la màxima distinció de l'arquitectura, el Premi Pritzker. Doncs bé, si dimecres que ve voleu venir de públic al programa especial del Món RQ, que farem des d'aquest entorn privilegiat, envoltat de botes, d'ampolles i de vinyes, sapigueu que obrirem portes a les 9 del matí. I atenció, els primers 30 oients podran visitar el celler i el Museu del Castell de Peralada. I si no sou dels 30 primers, no pateu, que podreu seguir en directe tot el Món RQ, tot el programa, amb la tertúlia, hi haurà entrevistes als protagonistes del centenari del celler Peralada i música en directe de la mà d'en Joan Dausà. Per tant, dimecres que ve, dia 3 de maig, tenim una cita al celler Peralada amb el Món RQ. I com ens agrada dir, el primer que arriba, el primer que seu.
El Món RQ, amb Jordi Bastell.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals, les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreix-ho a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Xavier Domènech. Bon dia. Bon dia, Ana Gómez. Bon dia, Xavier Melero.
Bon dia.
Bon dia, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Ramon Rovira.
Bon dia a tots.
I Pere Mas, bon dia, amb alegria.
Bon dia, amb alegria.
Efectivament. Escolta'm, que hi ha sessió de control al Congrés, res per passar, hi ha preguntat a Cuca Gamarra del PP, ha preguntat Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana. Què ha dit fins ara el president del govern d'Espanya a les preguntes dels altres diputats, Jordi Armenteros, Arnau Mañé? Bon dia.
Hola, bon dia des del Congrés dels Diputats. Mira, Gabriel Rufián li preguntava quina és la situació de Catalunya en aquests moments. Pedro Sánchez li ha respost en clau política, ha fet aquella frase que ningú dubta ara que la Catalunya de 2023 és infinitament millor que la de 2017. I Rufián li ha dit... Diu, no, si jo li pregunto pel que vostè gestiona a Catalunya, l'única cosa que gestiona en exclusiva que són els trens de Rodalies. S'ha tret un informe de la butxaca, Rufián, que diu que l'any passat es van perdre 350.000 minuts esperant un tren per part dels ciutadans. Què ha contestat Pedro Sánchez? Doncs que no van tan malament els trens a Catalunya perquè, segons l'informe del Ministeri de Transports, només un 6% dels trens tenen retards de més de 3 minuts. I ha presumit, com va fer ahir la tarda al Senat, de la inversió que hi ha en aquests moments per part dels pressupostos de l'Estat a la xarxa de Rodalies de Catalunya.
I més enllà del cara a cara entre Sánchez i Gamarra, més enllà de les preguntes amb els independentistes, Albert Botran de la CUP preguntarà pel rei emèrit. En realitat li preguntarà a Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports, per què li sembla exactament els valors esportius del campionat d'Espanya de vela a Sanxenxo. Per tant, una manera curiosa de preguntar-li per la visita del rei emèrit al govern espanyol.
Per evitar que eviten la pregunta, clar.
Escolta'm, aviam, una cosa que ara aquí ja d'entrada ja volia preguntar. Amb aquesta... Ara farem una part, perquè vull hi ha un gran tema, que és el tema de l'any que ve a Montjuïc. Pels seguidors del Barça, que això de Montjuïc algun dia algú, pels que viuen a Barcelona o Rodalia, saben perfectament, hi havia el Quimet Pla, que era un cèlebre soci, malauradament traspassat a l'Espanyol, que li deia la muntanya maldita. Això de Montjuïc, perquè és una muntanya que està allà... Però ara en parlarem. Però abans, amb això dels trens passa una cosa molt curiosa, que és que si tu mires el que et diuen des de la pròpia Renfe Adif o el Ministeri de Transport, bueno, això només un 3%, un 6% de retards, clar, però aquí el merder és que cada dia a les hores punta És inqüestionable que hi ha un problema. O sigui, es pot dir, es poden camuflar amb percentatges de percents baixos. Es pot camuflar dient que són casos concrets. Però la realitat és que... Vaja, Francesc Marcalbre, tu que has vingut durant molts anys amb Rodalies.
Sí, jo crec que al final hi ha una cosa molt, molt òbvia, diguem, el decalatge d'execució d'obra i d'inversió abans acaba passant factura. I després hi ha un altre element que no ens pot, diguem, distreure. Quan es van traspassar les Rodalies a la Generalitat, es va fer un traspàs purament nominal. Un traspàs per fixar els horaris i poca cosa més. Sí. Aleshores, la teva capacitat d'actuació sobre la realitat és mínim i estàs depenent sempre de dues empreses que tu no controles, que són Adif, que vol dir per on passa el tren, i Renfe, que és l'operador. Això et deixa lligat de peus i mans i... Aquí el que hi ha d'haver, modestament crec, és un canvi de model. És a dir, que el traspàs signifiqui realment una gestió directa de l'administració més propera, que és la Generalitat, per aquell principi que ja ningú esmenta de la subsidiarietat. Us en recordeu d'això?
Sí, sí. Jo, si em permet, Jordi.
I tant. Per cert, que he dit abans que he dit, però pobret, no, Quimet Canyelles. Quimet Canyelles, gràcies a tots els que m'ho fan, que és el que va dir de la muntanya maldita. Digues, Anna, disculpa.
No, que això dels trens és que no solament és esgarrifós, sinó que aquests tants percents que acabes de dir són virtualment manipulats, mentida, directament. Mira, i a més no et dic ja de Rodalies, perquè ja, per qualsevol veí de Lleida, anar a Barcelona per la línia de la Costa o per la línia de Manresa és pràcticament anar amb tartana o arriscar-se a no arribar a l'hora a treballar, al metge o al que sigui. Però és que ja l'AVE comença a fallar. Jo molts dilluns vinc a Barcelona amb l'AVE i ara ja fa dos o tres dilluns que el que surt a les 20:14 porta una mitja de mitja hora de retras sempre. Ostres. Sempre. El passat dilluns, i això hi era servidora, el de les 20:14 no va arribar i la gent que estava esperant el de les 20:14 va tindre que marxar amb les de les 20:54. Després van de pressa, perquè és clar, segons quins minuts passen, tant de tornar al tant percent total del bitllet, i llavors acceleren per intentar que no arribi la mitja hora o no sé exactament quants minuts te tornen tot el bitllet. Per tant, ara ja no falla només les Rodalies de Barcelona i les, ja et dic, els que som de comarques Déu ens agafi confessats si no volem agafar el cotxe, però és que ara l'AVE ja comença també a tindre moltes averies i molts problemes d'arribada puntual. El tema de la circulació, de la mobilitat, de l'entrada a Barcelona, a Lleida, a Tarragona i Girona és un autèntic drama i per tant que no vinguin amb romansos de que només té un retras del 3 o el 6%, no sé què has dit, que és una absoluta mentida.
Clar, és que tot plegat, tot, és que el tema de la mobilitat és un tema interessantíssim. Perquè,
és
clar,
el més important.
Clar, és que una cosa et porta a l'altra. Si tu tens un 6%, un 6% és molt, Pensar que un 6% no és res, un 6% és moltíssim. Si tu un 6% de trens no t'arriben a l'hora, et vas enxubat i tal, tens un problema, que és que de molts llocs, moltes vegades quan parlem del trànsit a la ciutat de Barcelona i de la circulació i d'aquesta entrada esperpèntica de la Via Augusta que sempre parla en Pere Mas o del que està passant a l'Eixample, per posar un exemple, és a dir, és començar la casa, ja ho sé que aquí començaran a caure castanyes per part, bàsicament, d'algú... De Xavi Domènech, anava a dir.
No,
que és a dir, que tu...
No, que va, ni una. És a dir, ja no és un tema de moure's per Barcelona, pels habitants de Barcelona. És que no estem parlant d'això, només. Estem parlant de començar la casa per la teulada. És a dir, ostres, si tu no tens la manera que la gent de fora et vingui a la ciutat de Barcelona o a les grans ciutats, parlo de Lleida, parlo de Girona, Tarragona, Reus, és a dir, que no puguin entrar en aquestes zones perquè tens un dèficit d'infraestructures, el problema no és que la gent vulgui agafar les bicicletes o vulgui anar a peu o vulgui anar... No, és un problema de congestió que no és arreglable. I, escolta'm, uns donaran les culpes a la Generalitat. La Generalitat li donarà a Renfe. Renfe li donarà a Adif. Adif, els transports que fan anar de peu des de Mataró amb transport públic. Les entrades per la Via Augusta que han col·locat dos carrils de bicicleta amunt i avall, que ja veurem quanta gent hi anirà. És a dir, tot això fa que en aquests moments les entrades i sortides de les grans ciutats hi hagi una congestió habitual de trànsit bestial. Ja ho sé que és un tema que repeteix dia rere dia,
No, jo crec que et fas una pregunta que no, que té una resposta. El problema de les entrades a Barcelona, jo no crec que només té un culpable, que és l'Ajuntament. Hi ha una situació esperpèntica per la gent que ve de Maresme, que ja fa anys i anys i anys que tenen unes cues i unes congestions brutals per poder entrar a la ciutat, i ara hi havia un altre, que és el tema de la Diagonal, que ja també és històric, i ara una de les vies que anava relativament bé, que és la Via Augusta, per la gent que venia de Sant Cugat i de tota la zona del Vallès, en Pere n'és testimoni, bé, doncs, han decidit fer dos carrils, amb la qual dels tres carrils que hi havia per banda, se n'elimina un per banda.
Jo demano paraula.
Home, no, sí, però, sí, home, Xavier, però escolta'm...
Que només dic que demano paraula i ja m'estàs fotent
simplement que voldria
acabar... Esteu d'una virulència, els que esteu defensant que segueixin mantenint el sistema de...
Només t'ha fet demanar paraula i m'has dit...
Deixa'm acabar el que volia dir. No, home, a veure, la Via Augusta, tu miris com tu miris, la connexió que té és una de les entrades principals de la ciutat de Barcelona per una gran part de la gent, entre altres coses, gent que paguen un paston per poder passar pels túnels de Vallvidrera. Sí, sí. Perquè allò em sembla que val ara 5 o 6 euros cada vegada que hi passa. Això és una autèntica barbaritat.
Això em sembla que ja no és culpa de l'Ajuntament de Barcelona.
Deixem que expliquem les coses com són, perquè en aquests moments, possiblement, algú que ens estigui escoltant està enganxat allà després de pagar 6 euros, perquè no poden passar. Home, jo crec que... Segurament que jo estic a favor de que es facin carrils bicis. Ara, que la Via Augusta l'has col·lapsada, això és evident, perquè els que hi passem cada dia ho veiem. És que no hi ha més volta de full. I això no és únicament... Jo en això estic d'acord amb el que diu en Jordi. Hem començat la casa per la teulada, perquè tu estàs col·lapsant l'entrada de Barcelona, però al mateix temps no li has facilitat llocs per aparcar o per deixar el vehicle, allò que en diuen kiss and ride, o digue-li com vulguis, de baixar del cotxe i agafar un transport públic per entrar a la ciutat. Perquè ni Sant Joan d'Espí, ni a Cornellà, ni a Sant... Enlloc hi ha llocs per poder deixar el vehicle. Aleshores, bueno, com s'ha de fer per poder entrar a la ciutat?
Mira, ara una mica em diu... Ara de les Torres de la Caixa, entrada Diagonal fins a la plaça Tetuán, estem parlant d'un recorregut de no sé quants quilòmetres serien, eh? I en línia recta estaríem parlant de... Em diu que 30 minuts, mitja hora. Xavier Domènech.
No, jo... Dos coses, vull dir, perquè ràpidament derivarem un problema d'inversió en infraestructures de rodalies que és greu i és present. Jo, de fet, el 6%, tot i que tu diguis que és molt...
És moltíssim.
Jo crec que ha de ser més. És a dir, jo no en crec.
Jo crec que deu ser, perdona, Xavi, deu ser tot les 24 hores, però clar, si ho fots al matí dos o 20...
A mi no em quadra que només sigui...
No, perdona, Xavi, és que més hi ha... Normalment aquest tipus de coses no són estrictament que porti 5 minuts de retras, és a partir d'un període de temps determinat. Per tant, caldria veure en base què és això.
No, i que hi ha un problema greu històric, estic d'acord amb el Francesc Marc, i crec que, a més a més, a la banda de Rodalies de Tarragona és brutal, hi ha un problema històric d'inversió, i encara que el Pedro Sánchez digui que ara els pressupostos són magnífics, el que s'ha de mirar és l'executat, i l'executat històricament no és magnífic, sinó que ens parla d'una franca mala inversió. Aquí hi havia dos possibles apostes. Una era apostar per les rodalies, que fomentaven la mobilitat interurbana i territorial i que articulava molt més el país, o apostar clarament per l'alta velocitat. Ja sé que podria ser complementari, però es va apostar per l'alta velocitat molt més que per les rodalies en el tema d'inversió, i això ha sigut un problema històric i un dèficit històric que arrosseguem. Sí. Jo crec que aquest és un tema evident que s'ha de solucionar, és a dir, i que no es pot dir només això. Ara bé, d'aquí derivar directament ja a Barcelona, perquè anem directament al debat de la Via Augusta, i jo crec que hi ha diversos elements, perquè primer, que la ciutat... perquè sempre es diu el mateix, comencem
la casa per la teulada,
és a dir, però en aquesta idea de començar amb la casa per la teulada, el problema és que sempre s'està argumentant que el transport públic no funciona, i jo, per exemple, quan parleu de Via Augusta i tu has parlat a Sant Cugat no té problemes
de ferrocarrils
que
no
van molt bé. Jo l'agafo pràcticament cada dia, escolta, l'agafo cada dia perquè ets en l'autònoma, i escolta, el ferrocarril del Vallès, que es diu el metro del Vallès, va fantàsticament bé. És a dir, aquí no hi ha un problema de derivat d'una manca d'inversió o una manca de puntualitat del transport públic que derivi en que llavors, com que no s'ha fet bé això, que sí que s'ha fet bé, per tant hem començat la casa per la teulada. No, aquí no s'ha començat la casa per la teulada, és a dir, i que les ciutats, i em sap greu dir-ho així, però és que a més és que això no és l'Ajuntament de Barcelona, és que això és el que està dient la Unió Europea. Les ciutats, en molt poc temps, derivaran a tenir cada cop menys trànsit de cotxe. Això és que, bueno, és que és absolutament evident, encara que hi hagi candidats que diguin que això no té res a veure amb el canvi climàtic, que no té res a veure absolutament amb res, doncs sí, en aquests moments les grans pautes de les ciutats europees van per aquí. van per aquí. I llavors, que hi haurà unes resistències al progrés en aquest sentit, evident. Que altres persones pensen que el progrés és poder anar en cotxe, doncs pues, també. Però no, aquest no és el sentit de la història.
No, Javi,
no facis demagògia, Javi, perquè no és veritat.
No, Javi...
Un moment, Ramon. Anna.
No, que el que diu el Javi està molt bé, jo m'hi apunto, però esclar, perquè això pugui ser real, com a moltes altres ciutats europees, com bé et diu el Jordi, s'ha de començar la casa pels fonaments. Tu has de tenir, primera, una xarxa de transport públic eficient i sobretot puntual, i després, amb una alternativa, és de tenir llocs on aparcar si tu, pel que sigui, no pots agafar el transport públic. I ni una cosa ni l'altra, Xavier. I per tant...
No, és veritat. Jo vaig pel país... És que esteu parlant amb persones que utilitzeu sistemàticament el cotxe, em sap greu. No, que hi ha problemes, sí. Jo no tinc cotxe i puc anar per tot el país tranquil·lament. Hi ha llocs que probablement tinc més problemes. Però jo vaig... O sigui, jo per treballar surto de Barcelona i torno a entrar a Barcelona. I això ho faig sistemàticament. I no,
transport públic?
Amb transport públic, clar. Si és que no tinc cotxe, com ho haig de fer? Jo sí que no tinc alternativa. I en aquest sentit, no em sembla que el país estigui absolutament bloquejat. No està absolutament bloquejat. És a dir, que s'ha de millorar amb el tema de Rodalies, evidentment que s'ha de millorar. Absolutament, estic absolutament d'acord. I que hi ha un problema greu. El cas de Lleida el desconec més i, per tant, et demano disculpes. I en el cas de Tarragona, que el conec més, el tema de Rodalies a Tarragona, hi ha un problema gravíssim. Això és gravíssim. I ja fa falta inversió, això és evident.
Aviam, perdó, l'Anna, havies acabat, Anna?
Sí, no, però és que clar, centrar-ho tot en Barcelona, Catalunya és molt gran. Jo, els problemes de Barcelona els sabreu vosaltres.
No, jo t'he dit sortir de Barcelona, eh? Nosaltres dient...
No, però nosaltres entrem a Barcelona, i per entrar a Barcelona...
Jo per quan surto també entro, eh?
No, home, ja, però nosaltres... Tu m'imagino que tens d'una forma diària... I, vaja, si vols explicar els mitjans que utilitzes i que no tens mai impuntualitats, doncs enhorabona. Però el 80% de la gent està afectant-li la seva salut mental tenir que agafar el transport per entrar o sortir de Barcelona amb Rodalies. I ja no parlo dels que som de comarques, Lleida, Tarragona i Girona. Mira, jo ara volia veure la Judit i el Joan Dausà dimecres vinent i he mirat quins transports tindria per arribar fins a Peralada. I o vinc amb bicicleta o amb cotxe o hauré de sortir dos dies abans.
Perquè però si vens amb bicicleta...
No, vull dir que és un drama, de veritat, Javier.
Perdona, Ramon Rovira. Ai, Xavier Melero.
La veritat és que jo visc a la ciutat dels 15 minuts, o sigui, jo vaig a peu a tot arreu per Barcelona i la impressió que puc tenir dels problemes aquests doncs és una impressió de referència, perquè francament els pateixo i utilitzo el transport públic bàsicament quan vaig a altres ciutats. Jo quan arribo a l'aeroport de Barajas començo a moure'm amb metro o amb la xarxa de Rodalies de Madrid, que funciona bé, però de la d'aquí no em puc pronunciar. L'estadística, home, l'estadística deu ser tramposa, perquè es queixa moltíssima gent, i clar, suposo que els trens de les 11 a les 12 a la 1, les 2 i les 3 donen a buits, i amb això fas una estadística magnífica, però si els de l'hora punta no donen el servei a la gent que ha d'anar a treballar, pues, el 6% és dramàtic, és terrible.
Ramon, ai, Francesc Marc, perdona.
Ah, perdó. Jo crec que és evident que hi ha un problema amb Rodalies i Barcelona, que ja s'ha explicat, és a dir, que obeeix a un dèficit d'inversió, d'execució, etc, etc. Després hi ha un altre problema que apuntava l'Anna, que també és cert, que Lleida i Tarragona, jo crec que és deficitària en aquest tipus de transport públic, i a més són territoris molt dispersos, on la gent a vegades no té més remei que utilitzar el cotxe, i això... necessita un repensament de país i és evident. I després s'han creat alternatives perquè, clar, davant de la ineficàcia de les Rodalies, el que s'ha fet tant des del Maresme com des del Penedès o des del Garraf és fer doblar el servei. I la Generalitat ja fa uns anys va crear un sistema, va contractar unes companyies privades per crear un sistema de bus express que fan la tasca que haurien de fer bé a Rodalies, que és el que ara fem servir molta gent, que vol dir que tant des de Mataró com des de Vilanova pots venir doncs, per carretera. Clar, això s'ha fet així perquè no funcionava prou bé a Rodalies, amb la qual som un altre cop en el debat sobre l'ús de combustibles fòssils, etcètera, etcètera, perquè clar, el bus, doncs aquest tipus de bus contamina. Però és veritat que és una alternativa bona al ferrocarril en aquest moment. Jo crec que això també va molt lligat al repensament aquest que sempre es diu que està pendent d'articular una política territorial nova. Una cosa històrica. Tal com tenim muntat el país, obeeix a una idea de les comarques de quan la gent es movia amb carro. És a dir, als anys 30, quan el Pau Vila fa la divisió comarcal,
el transport principal era la idea aquesta de dir l'atracció animal i una mica l'atracció en primera mecànica. No, bé, jo crec que això va lligat una cosa amb l'altra, perquè, clar, hi ha territoris que no estaven comunicats, per exemple, que ara necessiten comunicació, i això demana nous eixos. Per exemple, un projecte sempre aparcat i que havia parlat el conseller Nadal quan era conseller de Política Territorial, el tren orbital, que havia d'unir, diguem, a la segona corona per fora, és a dir, el circuit Vilanova-Igualada, i llavors arribar fins als Maresmes...
I Maragall també va apuntar una línia interna.
És veritat, perquè, per exemple, per un del Maresme arribar, diguem, al Baix Penedès, és complicat. I a un del Vendrell arribar a Mataró és complicat, això és veritat. I és un país, el nostre, on hi ha una paradoxa. És un país petit, per tant, les coses es poden fer, però com que no hi ha prou transport articulat, resulta llarg, amb la qual cosa, si tu estàs a Barcelona i un dia vols anar a Tortosa, acabes necessitant molt de més temps del que hauries de necessitar. O de Tortosa a Barcelona, és igual.
És que la velocitat que va el tren de la Costa i el tren de Manresa no és gaire més ràpida que la del 1934 del Pau Vila. I la certa velada crítica que es feia Xavier a l'AVE, et ben asseguro jo, que si no fos l'AVE la cosa seria molt pitjor, perquè és que cada dia hi ha moltíssima gent que utilitza l'AVE. Ara imagina't que aquestes sinergies que es fan entre capital, Madrid, Saragossa, Barcelona, Girona, Figueres, no hi hagués l'AVE, un munt de gent no podrien treballar. No es podrien crear mobilitats i sinergies, i moltíssima gent tindríem uns problemes de salut mental molt greus.
Jo no criticava l'AVE.
Veladament, m'ha semblat.
No, bàsicament, que, és a dir, quan hi ha l'aposta, quan s'ha de fer la gran inversió, jo no dic que podia ser complementari l'inversió amb l'AVE, amb la inversió amb unes rodalies potents. El que passa és que el que va acabar passant és que es va prioritzar l'AVE en detriment de la inversió en rodalies, i això, és a dir, allà amb l'AVE, escolta, res a dir, ara bé, la quantitat de moviments que hi ha, diguem, a rodalies diàriament són brutals, i el gran espai de transport del país són les rodalies, no és l'AVE.
Sí, no, per suposat, deixa'ns queixem.
Llavors, per tant, aquí faria falta una inversió molt més potent amb això, i no només en relació País-Barcelona, perquè crec que s'està centrant molt en tema Barcelona, tal, sinó amb l'articulació de tot el territori.
Et diré una cosa, Xavier, una de les coses, crec jo, humilment, que després a les xarxes me duen de tot, una de les coses que jo crec humilment que va començar a esperonar el moviment independentista va ser precisament
la primera manifestació, si no recordo malament, va ser pel tema de les infraestructures.
Correcte, no? Les infraestructures, perquè la gent és que... Tu imagina't arribar cada dia tard a treballar, cada dia tard a la universitat, cada dia tard a l'institut... Vull dir, et produeix una angoixa personal quotidiana que és impossible produir i tenir un mínim de quotidianitat estable i emocionalment viable.
Mira, hi ha gent que m'està explicant ara... Un moment, sisplau, sí. Hi ha gent que m'està explicant, per exemple, que... Isabel, que... Línia Mataró-Girona. Diu, per arribar a Girona des de Mataró s'ha de fer escala a un baixador que és Massanet. Has de baixar i canviar de tren. Diu, ahir la seva filla una hora d'espera a la nit per enllaçar amb el tren perquè el de Mataró va estar parat més de 20 minuts a Sant Pol.
Però això passa cada dia.
Cada dia.
Si tu dius cada dia al matí, la R4,
que moltes vegades ho assenyalem a Renfe quan qui hauríem d'assenyalar és a DIF.
És a DIF, que és realment el problema que té el manteniment de les infraestructures. Correcte. Però és que hi ha una qüestió que jo no acabo d'entendre.
I l'execució del pressupost.
Sí, no, perdona, Xavier, però és que vaig aquí, et vull donar la raó en una cosa. Tens raó quan dius que hi ha un sistema que funciona bé de transports, que és el que connecta els ferrocarrils de la Generalitat, que connecta amb Barcelona, amb el Vallès, fonamentalment, entre altres coses. Escolta'm, aquesta gent de Madrid, que són tan espavilats, per què no fan una cosa molt senzilla? Per què no fan el que els diu la Generalitat? Traspassa'ls les competències completes amb rodalies i que s'espavilin. No diuen que volen tenir les competències? Doncs, escolta, passa'ls-hi i t'estalviaràs cada dia la bronca que tens en el Congrés i l'emprenyada que agafen milers de persones quan queden penjats. Traspassa'ls-hi. Però si t'ho estàs dient cada dia...
Ja, però és que traspassar, Ramon, vol dir traspassar amb diners, eh?
Perquè el que no vols... Però escolta, però perdona, tu... Però el dia que ho tinguis... Fixa't una qüestió, Anna... Quan parlem, per exemple, de sanitat, tots sabem a qui hem d'anar a reclamar. No anem a reclamar al ministre de Sanitat, que entre nosaltres sembla que és una ministra ara,
un ministre.
Bé, perfecte, doncs un ministre. No sabem ni qui és, segurament, ni recordo el nom. Anem a buscar el conseller, que és el responsable perquè està traspassat, doncs escolta, traspassa'ls-hi, que s'espavili la Generalitat, que a més no paren de reivindicar-ho i tenen tot el dret del món en reivindicar-ho, els traspassos. I si són capaços de gestionar-ho com fan amb els ferrocarrils de la Generalitat, et asseguro, Xavi, que no tindran cap tipus de problema.
Absolutament d'acord, però només vull recordar una cosa. Quan es va crear l'AVE, quan als anys 90 es va començar a impulsar tot el tema de l'alta velocitat...
Estic parlant de Rodalies, jo,
Sí, però només t'ho volia dir pel problema de traspassar això. Es va considerar que finalment, gràcies a l'AVE, aconseguiria el somni d'Ortega i Gasset de vertebrar l'Espanya invertebrada. És a dir, que sempre s'ha considerat des de l'Estat central el control dels sistemes de trens de comunicació com un element clau de la vertebració nacional espanyola.
I això,
no, a Cartagena, que em van invitar per parlar del canton de Cartagena de la Primera República Espanyola. Arribar a Cartagena és impossible en aquests moments. És absolutament impossible. Nosaltres aquí ens queixem. Allà el tren que va de València, d'Alacant, a Cartagena, fa no sé quants mesos que no va. Ja està. I aquí s'ha quedat la cosa. I llavors, per arribar a Cartagena has de fer... pots anar per Suïssa o per Colòmbia. És a dir, amb avions pots anar per Suïssa o per Colòmbia, vull dir que jo a l'Espanya invertebrada va ser que no, per Suïssa o Colòmbia, o te'n vas fins a Alacant i a Alacant et venen a buscar un cotxe per portar-te fins a Cartagena. És a dir, és brutal. Però això ja és per arribar a Cartagena. Per anar a València és molt més fàcil anar a Madrid en aquests moments que anar a València, és brutal.
Cartagena, Múrcia, que és capital de província, no té autopista, no té tren, no té aeroport...
Els hi vaig anar a dir que efectivament el cantó de Cartagena fa 150 anys van assolir la independència perquè impossible arribar allà.
Hi ha gent que ens diu coses que ens semblen... Vaja, per exemple, mira, la Mireia ens diu des de l'Empordà, sí, a Calonge, tenim l'estació més propera de tren a mitja hora en cotxe. Diu, clar, Calonge a Barcelona en cotxe es pot més d'una hora, feu números. Un altre, la Míriam, la línia de Puigcerdà per anar a Vic trigues una hora i mitja de trajecte, en cotxe són 40 minuts. Clar, si tu vas agafant aquí, et va dir que tenim una xarxa, que és la que és. Diu, ostres, clar, Molins de Rei, Barcelona, Barcelona, Molins de Rei. L'Anna acaba, diu, la meva mare ho fa cada dia en un estat de nervis que fa poc que li passi alguna cosa, retards constant i sovint no arriba a la feina, tot i sortir a les 6 del matí. Clar, és que aquí, mira, el Pere Mas, que els últims dies ha hagut de patir la Via Augusta de Barcelona, pots parlar amb coneixement de causa. Tu vens de la zona del Vallès cada dia.
Sí, ja, és que aquí, el Basté, que sap que hi ha una controvèrsia sobre aquest tema, m'està invocant ara. O sigui, jo quan he plantejat el problema de la Via Augusta, no l'he plantejat com un noi de Mata de Pere benestant que agafa el cotxe i vol anar còmodament de Mata de Pere, sinó ha plantejat un debat sobre el fet que una via d'entrada a Barcelona que absorbeix gran part del trànsit del Vallès, dels dos Vallesos, bueno, sobretot del Vallès Occidental, l'Oriental no, i també de les rondes, quan tu arribes a Barcelona per les rondes pots intentar anar cap a la Via Augusta, de cop i volta algú ha decidit en un despatx que s'ha de reduir un 33% la capacitat d'aquesta via sense pensar en les conseqüències. En diran, sí que hem pensat en les conseqüències. O sigui, no és el mateix pacificar la Meridiana, per exemple, que fa molts anys era una autopista de bojos que entraven corrents i que has posat allà uns passejos i que has fet unes zones maques i que ho has convertit en un lloc agradable perquè la gent hi entrava per les rondes, que fer un Via Augusta, que era una de les poques coses que funcionava de la mobilitat a Barcelona. Jo crec que no és el mateix cas. Són casos diferents.
No puc estar més d'acord amb tu.
O sigui, quan va sortir la zona verda, ho dic per fixar posició en moltes coses a Barcelona, tothom que era un desastre, els veïns, que ens faran pagar per aparcar al carrer. No estan encantats ara els veïns d'això. Jo vaig veure claríssim, aparcar per un euro al carrer a Barcelona. Jo quan baixo a Barcelona amb el cotxe, i que em penalitzin per anar amb el cotxe, em sembla perfecte, perquè jo visc fora de Barcelona. I que haver de pagar més que un veí de Barcelona... o quan vaig a un restaurant, o quan vaig a no sé on, o quan vinc aquí a treballar, doncs em foto, vaig a buscar un pàrquing i em foto, perquè no visc a Barcelona, no estic empadronat a Barcelona, etc. Ara, el debat que estem plantejant sobre la Via Augusta en concret, per anar a aquest cas concret, que no té a veure amb el de Renfe, efectivament, has fet... Perdó, però has fet una trampa, tu. Quan has explicat l'autònoma.
No
has fet una trampa, quan has explicat l'autònoma.
Per
sí, perquè vas en sentit invers de la circulació majoritària.
Home.
Quan la gent entra, surts.
Quan tu surts, entres.
Per això, sí, home, sí.
Si vols anar amb cotxe... No, deixa'm explicar-te. Si vols anar amb cotxe a Sant Cugat a l'hora que tu vas a donar classes, no tindràs cap problema, eh?
Perdoneu.
Bueno, és igual.
Que en aquests moments el Vallès està ben connectat, sembla...
Llavors, tu tens una cosa que funciona molt bé, que és una via ràpida per entrar, per saber... Un amic meu que és professor...
Vosaltres no l'agafeu, aquest tren? No l'agafeu, perquè tu vas en cotxe i tothom
jo, quan treballava a Catalunya Ràdio, quan vivia a Terrassa, treballava a Catalunya Ràdio.
La meva filla, per exemple, l'ha agafat durant anys.
Opinant,
la meva filla l'ha agafat durant anys. No, home, no, perdona, però sí, de què parlo? Perquè la meva filla l'ha agafat durant anys per anar a la Universitat de Terrassa i sé perfectament que funciona bé. Ara, no deixa de ser veritat el que tu dius. Xavier, tu vas cap allà quan la gent entra i tu tornes quan la gent surt.
Perdona, tu no saps la quantitat de gent que surt de Barcelona. És que no tens ni idea de com van aquests trens a primera hora al matí. És que esteu parlant de coses... Esteu parlant d'un món que no coneixeu.
Sí que el conec.
I en parleu per justificar el vostre vot que voleu mantenir.
No volem mantenir el vostre.
Però tu no. Estic parlant ara del cas concret del Vallès.
No vivim un món a Bombers.
Jo quan treballava a Catalunya Ràdio i entrava a les 4 i plegava a les 11, anava en tren i sortia de Terrassa a Rambla i baixava a Muntaner i caminava 10 minuts molt agradables. Vull dir que no m'expliquis com s'agafa el tren, ja sé com s'agafa el tren. Però, o sigui, no estem parlant del Pere Mas, que al sortir d'aquí de Sanada d'anar a TV3, que és una comunicació bastant complexa, i tornar a TV3 a Mata de Pere.
Bueno, tens sí. Aquí el tramvia, és fantàstic.
I com tornes a TV3? I com tornes a TV3 a Mata de Pere, d'allà? Com hi tornes?
Ah, però tu m'has dit sortir d'aquí.
Sí, ja, bueno, però no discutim el cas concret. Discutim que a Barcelona no s'acaba la Riera Blanca, que és la frontera amb l'Hospitalet. Barcelona és alguna cosa més que això. Llavors, hi ha una decisió de mobilitat de Barcelona que només contempla Barcelona com una mena de gàbia d'or on ara decidim qui entra i qui no surt. Pues que fotin un peatge de 10 euros a l'entrada, si volen. Home. Que al final els pijos aquests del Vallès que tan critica tothom, però resulta que pagaran els 10 euros
primer, els del Vallès no són pijos.
No, pel que he hagut de sentir. Pel que he hagut de sentir aquests dies... No,
Bueno, que t'han dit a tu Twitter, no...
Bueno, també és veritat, tens raó.
Això es deien burots. Però Barcelona... En el món medieval, el burot, la gent pagava per entrar a les viles.
Doncs, a portar de l'Àngel s'havia de pagar.
També és veritat que tothom explica la fira com li va. Aviam, tothom explica la fira com li va. Tu que vas sense cotxe i...
Ets un hippie.
Estàs encantat. Un com el Melero, com Letrado, que va 10 minuts que caminant a tot arreu, explica, i cadascú... O sigui, quan tu votes, també votes en funció dels teus interessos,
no,
o no?
No, jo, ja...
Llavors, jo faig aquesta consideració, però la veritat... La veritat de la Via Augusta és que algú potser ha volgut llançar un missatge polític o s'ha equivocat amb aquesta decisió que ha pres, perquè es podia haver pres d'una altra manera, aprofitant voreres, fent-ho d'una altra manera. O potser la idea era, no, que es noti que és una putada entrar a Barcelona en cotxe, no agafis el cotxe mai més de la teva vida.
Perquè així Pere Mas podrà fer
el tuit. No, Pere Mas, tant me fot, Pere Mas.
No,
però li passa el Samper, li passa la Terribas quan després de venir d'un bé de viu ha d'anar a un altre lloc, li passava el meu dentista que dona classes a la Vall d'Hebron, que no sap com arribar-hi.
Hi ha un problema de regionals, amb el cas de Lleida, amb el cas de tot el tema del Maresme, amb el cas de
Tarragona.
Però esteu posant l'exemple precisament que menys... O sigui, em sap greu dir-ho,
d'una cosa que funcionava, estem posant l'exemple. D'una cosa que funcionava...
El que funcionava és el sistema de transport públic en tren amb el Vallès...
Sí.
És dels que funciona.
Perdoneu, jo no dic això.
Posar dret, jo ja t'he dit revés, que la comparació... Ho fer,
passen els jo ja t'he dit que la comparació en Rifa i en la feia.
M'acaba d'enviar un WhatsApp al Quim Bernola de la Televisió Espanyola que em diu Mataró Sant Cugat, 2 hores 36 minuts d'anada. Si ho fes cada dia, trigaria 5 hores diàries per anar a la feina.
Mataró no està... Jo estava parlant de
Sant Cugat és el Vallès, que jo...
Sí, Sant Cugat, sí, però estava parlant del transport Vallès-Barcelona.
Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona, hora punta, 2 hores i pico per arribar. Gent que viu allà. Xavier, tenim un problema seriós. No, és que jo crec que això és que realment, si es vol abordar el tema del...
Tenim un problema seriós que es diu canvi climàtic. Aquest és el problema seriós que tenim.
Però ho resoldrem, fotem més
cotxes. Em sembla increïble. A l'Eixample passen 350.000 cotxes cada dia. És a dir, que vosaltres estigueu plantejant que el gran problema del país és la Via Augusta, quan hi ha sequera, i en aquests moments no hi ha hagut ni la possibilitat de fer un pacte pel tema de la sequera. Que el gran problema del país és la Via Augusta, quan tenim un canvi climàtic a sobre, quan el problema
és que
el de Marrakeix,
em
sembla... No estic fent demagògies, que ja n'hi ha prou. És a dir, tots sou ecologistes, però que no us canviïn res.
No, una cosa. Vamos a relajar-nos. Una cosa.
No digues noms i cognoms, perquè després rebem tots.
Una cosa és posar... El carril bici, però sobretot...
Domènec, relaxa. Una cosa...
Escolta'm una cosa.
És una trampa de primera tertúlia.
Amb les dificultats...
T'ha fet molta trampa.
Jo he fet molta trampa.
Comparar la sequera amb la Via Augusta...
Una mica sí.
Ell ha dit que és el gran problema que tenim de país.
Ningú ha dit això. Tenim un gran problema.
Només estem dient una cosa. La mobilitat, home, i tant que sí.
La mobilitat, no, estàs parlant de la Via Augusta.
Teniu
una capacitat de relacionar el problema de mobilitat amb el vostre problema.
Que aquest país té un problema de mobilitat que s'ha de resoldre. Escolta, Xavier, no, però perdona'm, el tema de la contaminació que dius...
Sí.
Amb les mesures que es prenen, si no tu no permets que el cotxe es pugui aparcar fora de Barcelona, tu congestiones àrees i els cotxes encara contaminen més, perquè la solució del cotxe... Aquell, és impuntual, la gent no para el cotxe. És impossible que estiguin gegant i parant el cotxe. Per tant, segueixes contaminant com més cua hi ha. Tampoc és una solució. Jo no t'estic dient que no s'hagi de treure els cotxes de Barcelona. Ara, has de buscar una solució perquè la gent pugui entrar. Sí. Les grans ciutats, abans deien, Pere, a Londres, han fotut un peatge, escolta'm, demolador. El que no paga un peatge brutal de no sé quantes lliures no entra a la ciutat.
I qui entra en cotxe al final? El ric?
Bueno, doncs
ah, molt bé. Tu, noi, no, que molt bé. Tu,
que paga un impost.
Molt magnífic.
Sí, tens... ho dic amb ell, em mires a mi.
Em miro tu.
Tampoc facis demagògia.
No, home, no, li estic fent amb ell.
Jo no he dit res al peatge, ho heu vosaltres.
Aviam, espera, digues, espera, digues, espera-mas.
Molt d'esquerres, diu.
Espera-mas. No, no, jo em recorda un oient que Múrcia sí que té aeroport.
Sí, senyor.
I té raó, i té raó.
Molt petita una
pedania,
però...
No, no, no,
Múrcia té aeroport,
no, no, no,
però...
Múrcia i Alacant, comparteixen un aeroport conjunt. Sant Javier és una base militar.
D'acord, però...
Jo diria...
L'aeroport d'Alacant és un macroaeroport.
Sí, sí, però bueno, és que està al mig. Està al mig entre
Múrcia
i Alacant.
Però,
80 quilòmetres de l'aeroport d'Alacant fins a Múrcia capital.
Aviam,
sí, sí,
un moment, no feu històries creuades.
Sí, és que estan molt creuats, però com que vull fer
un... Com en principi, fins que no es demostri el contrari, que no se sabem quan serà, encara aquí, bueno, jo, encara que no feu cas mai. Pere Mas.
No, jo admeto que s'han barrejat molts debats aquí, i que el meu debat concret de la Via Augusta, perquè ha estat invocat per aquest tema, és, el resum és, si una cosa funciona, no la toquis gaire, i si vols incorporar el carril bici, fes-ho amb una certa gràcia, però no prenent una decisió que saps que generarà un col·lapse. A no ser que vulguis generar aquest col·lapse per motius polítics, per provocar el debat, per atraure una part d'un vot a un mes de les eleccions, per dir, veus, aquests cabrons del cotxe que es fotin i en canvi és de la bicicleta, la ciutat sostenible, la superilla i tal. Potser vols provocar aquest debat. Perfecte, encantat.
Pere, de veritat, jo crec que hegemònicament el partit del cotxe és hegemònic en els mitjans de comunicació en aquests moments. No crec que es provoqués aquest debat per...
Jo no em considero el partit del cotxe. Ara, entenc, com a turista... Sóc un turista, no? A Barcelona.
Que
és
un turista, tu.
Home, sóc un tio de fora malvat que ve aquí a Barcelona a omplir-re de gasos, encara que el cotxe sigui elèctric o no. Entenc que haig de ser penalitzat per això. Si això ho entenc perfectament. Entenc que el senyor que viu a Barcelona ha de poder aparcar fàcilment al carrer, que quan jo baixo a sopar a Barcelona doncs haig de pagar un pàrquing. Per cert, quan els de comarques baixem, entrem a aquesta ciutat on fem tanta molèstia i entrem a fer gasto, suposo que algú, alguns IBIs, alguns IAES, alguns sous d'algunes seguretats socials, es deuen pagar, no? Gràcies als desgraciats que venen de fora.
És que de veritat, jo no crec que hagi de ser penalitzat per venir fora de Barcelona. Estem parlant del transport públic,
del
transport privat. Escolti, jo, què vol dir? I si, home... Sí, no, ningú ha de ser penalitzat per venir de fora de Barcelona.
Sí, home, si ets pobre, sí, però si a més tens un cotxe de
birria... No, clar, si poses el peatge...
Un dia és el de
birria. Una cosa, una cosa.
Aquí tots els arguments són sobre la taula.
Et dono la roba.
Si la gent encara en cotxes elèctrics aviat...
Ja posats en aquest nivell, jo vull dir que Alacant, i que Múrcia, efectivament, hi ha aeroport, però que les connexions per...
No és un aeroport.
Per tot, tornem a Barcelona.
Igualment et dono la raó una cosa. Ja no me'n recordo quina és la cosa que volia donar raó.
Ah, vinga, doncs ja
tenim... No, un moment, només una cosa, estimada Anna, que una cosa és tenir la gran sort de tenir efectivament els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, línia Vallès, que van com un rellotge, i l'altre és, per exemple, ser, ja no de Lleida o de Tortosa, amb perdó, que queda una mica lluny de la gran capital catalana, sinó ser de Manresa o Vic, que està una miqueta més a prop, intenta tornar de Manresa o Vic amb transport públic, de manera competitiva a Barcelona, de venir a un concert, o anar al teatre. Ah, no, va, la gent no va als teatres. Ves al teatre i intenta tornar en tren a Manresa. Bueno, que hi van dues línies, va la de Renfe i va la dels
Ferrocarrils. Només a Barcelona, anar a altres llocs del
país. O ves a Vic. Oh, és que no has de viure a Vic. Bueno... Una cosa, la gent que vivia a Barcelona i s'ha vist expulsada, que ara viu en aquesta segona corona metropolitana, també s'han de poder moure, no? Però que... sí, primer els van fotre fora de Barcelona. I ara, quan han d'entrar i han de sortir a la ciutat, com ho han de fer?
És un castell, no es pot entrar.
Aviam, Anna Gómez.
És un castell, clar. No, és un castell.
Anna. No, jo volia dir que és evident que està clar que té raó el Javier en una cosa, les infraestructures són ideologia, i que no hi hagi AVE entre Barcelona i València és premeditat per tallar les comunicacions entre dues comunitats germanes. Fins aquí estaríem d'acord, i que és ideologia primar o l'alta velocitat o primar les rodalies. Però amb el que crec que t'equivoques és que només nomenar la Via Augusta i cotxe no vol dir burgesia i partits de dretes. En absolut, moltíssima gent es va obligada a passar per la Via Augusta, no? i a tindre cotxe, perquè no hi ha alternativa, Javier. El problema és aquest, que no hi ha alternativa.
No ha dit res de la burgesia, crec.
No, però vaja, sempre vas insinuant que el Ramon i el Pere, etc., pertanyen a una classe política que no prime les rodalies.
El cotxe.
I el cotxe, això no és veritat.
Jo crec que és bastant transversal.
I una altra cosa que també crec que t'equivoques és dir, en plena sequera, de sequera, és a dir, el canvi climàtic, evidentment, no es pot ser tan estúpid per negar-lo, perquè és evident cada dia que passa. Però l'actual període de sequera no el pots només centrar en el canvi climàtic. I t'explicaré un exemple. Fa 160 anys, quan es va construir el canal d'Urgell, veníem d'un període de sequera, no de un i dos anys, sinó de molts anys. Aquella terra era tan seca que l'anomenaven el clot del dimoni. La diferència entre fa 160 anys i ara, que en un període climàtic és molt poca cosa, és que aleshores només podien resar la gent perquè plogués. I ara hauríem de tenir mecanismes tecnològics, digitals, etc., per no passar la set que passarem. Aquesta és la diferència. Jo... On invertim els diners públics?
Jo, Anna, et puc fer un comentari? Això,
claro.
És a dir, jo estic d'acord que, per exemple, el tema de millorar les conques hidrològiques...
La modernització del rec, i algú l'ha de pagar.
Jo estic d'acord, absolutament d'acord que tot això es pot solucionar, tot el tema de les pèrdues d'aigua innecessàries, l'eficiència, absolutament d'acord. Ara, les projeccions de canvi climàtic indiquen que el clima en els pròxims 20 anys a Catalunya pot canviar radicalment. I això
sí, en 20-30 anys podem ser amb Andalusia, però Andalusia no es moren.
Marrakeix,
és més, tenen una agricultura ecològica millor que el nostre.
El Marrakeix, però, i això significa que més enllà de només solucions tecnològiques, has de canviar els...
Hauràs de la començar... cultura de l'aigua, sí.
No, la cultura de l'aigua només, sinó probablement els models de cultiu, també. És a dir, que tu has de... Diguem, hi ha una activitat, que és l'agricultura, que no pot suplir el clima només amb innovació tecnològica. El clima és el que és.
I això ja s'està fent. Pensa que el Segarra-Garrigues ja hi ha altres cultius.
Perquè moltes vegades confiem tot cegament a la... No cegament, però... Si vols, s'ha de fer així, però confiem tot cegament a que la tecnologia solucionarà. I el tema de la sequera, jo no dic que no hi hagi hagut altres sequeres a la història, com hi ha hagut períodes de mini períodes d'hivern, no?, de segles, però el tema del canvi climàtic està aquí, això guanya.
Sí, home,
coses.
Però sí, del 2008 al 2023 el canvi climàtic no ha canviat gaire, m'entens? I el 2008 ja va passar una alarma prou interessant. Val. Sobretot que us va afectar més a les conques internes, és a dir, a la Gran Barcelona, i des d'aleshores es va desanalitzar i s'ha fet tres o quatre coses més, però les inversions importants en regadiu, pensa que a Lleida tenim el 70% del cultiu agrari de Catalunya, que és també l'alimentació de proximitat, perquè penseu que si nosaltres deixem de produir, la resta de Catalunya, al cistell de la compra se li encarirà molt, i la ramaderia, i això també és sostenibilitat d'un territori, perquè en realitat, o en definitiva, qui manté la sostenibilitat d'un territori és el sector primari. I això no ho heu d'oblidar, i per tant s'ha d'invertir en modernitzar aquest sector primari, sí, però... i això passa a optimitzar l'aigua com es fa amb el Segarra-Garrigues.
Sí, no, però optimitzar l'aigua, invertir, etcètera, absolutament d'acord, però també jo crec que s'haurà de canviar els models.
Però ja és que s'estan canviant molts cultius, al Segarra-Garrigues s'estan plantant altres coses que necessiten menys aigua.
No només pots plantejar-te a mitjà termini el sosteniment dels models en climes anteriors, i tu dius el 2008 sí que està canviant acceleradament, jo crec que està canviant acceleradament el tema del clima. No. O sigui, crec que hi ha un problema greu, i això afectarà tot, no només a l'agricultura.
8 minuts i les 10 en punt del matí. Jo és que el de debò que només deia que havia sortit... Això ha sigut culpa tot de l'Armenteres i de l'Arnau Bañé. Perquè vam
venir aquí amb
el Rufián. Rufián, aviam, ha passat alguna cosa més al Congrés, estimats meus?
No, bàsicament estem esperant aquesta pregunta que interpel·larà Albert Botran a l'Iceta, que clar, té conya, perquè són aquelles preguntes que cíclicament el PP va vetar, el Congrés dels Diputats va vetant quan es pregunta, quan s'interpel·la sobre Joan Carles I, i aquesta trampa que ha fet la CUP i que de moment li ha colat, a veure com respon i sabeu la cintura política de Miquel Iceta.
I també hi ha una pregunta, això serà d'aquí a les 10 i 20, potser, més o menys, si 20 minutets, 25, potser una miqueta més. També hi ha una pregunta per Irene Montero, del PP, el de sempre, per la llei del només si és si.
7 minuts i les 10. Jo és que volia fer una cosa avui.
No parlarem de Girona?
No. Parlarem de Girona i del Barça.
Hombre. Bueno,
perquè hi ha un problema amb la muntanya maldita.
Ens anirà fatal, això,
Bueno, això serà...
Ho perdrem tot.
Això serà...
Hosti, perdrem tot.
Això serà... Hi ha moltes preguntes i poques respostes. El club diu que de moment no respon, perquè ja ho va dir tot ahir, i per tant les respostes les donarem nosaltres d'aquí a uns moments.
RAC 1. Dir Volkswagen a Barcelona és dir Motorsol. Motorsol és l'únic concessionari oficial Volkswagen en ple centre de Barcelona, al carrer Urgell 135, on hi trobaràs un servei integral de vehicle nou, postvenda i una gran exposició en vehicle d'ocasió, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. T'esperem a Motorsol Volkswagen, Urgell 135.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Elisenda Carot.
Ja de ben petita somiava amb la ràdio. Èxits, grans convidats... I aquí em teniu. Però en realitat em fa la feina molt fàcil. Tinc els millors tècnics de so, de producció, guionistes... Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'Espàrrec. Ens trobem a Gavà.
Hola, sóc el Miqui Núñez, padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple, la cursa solidària anual que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple el proper 30 d'abril. Aquest any, el meu gran repte és preparar-me per fer-la corrents. Tu la pots fer com vulguis, a peu, amb patins, amb bici o amb patinet. Ja pots inscriure't a mouta.fem.es. T'hi esperem.
Des del 29 d'abril, viu l'estiu a l'hotel Le Méridien Rat del Passeig Marítim del Vendrell.
Gaudeix dels restaurants vora mar, de la brisa marina al Beach Club i de la relaxació a l'Explore Spa de l'hotel Le Méridien Rat.
lemeridienrat.es.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Jo és que ara m'han
de debò. Jo,
em posat, jo sí, sí.
Aniries a cap de setmana, eh?
I, escolta, encara que sigui... Sí,
en avió no, que contamina. No, en avió no.
En bicicleta.
En bicicleta.
En bicicleta, sí, per davant poc. Aviam, última hora. Willy Toledo anirà a la llista de guanyant Badalona, la llista que encapçala l'exalcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater. L'actor tancarà la llista, una posició simbòlica, el partit ho ha anunciat en un comunicat i ha avançat que en donarà més detalls en un acte aquest diumenge. Recordem que l'actor viu a Badalona des de mitjans del 2020.
Ah,
Sí. Ah, aquesta no ho sabia jo. I parla un català força impecable.
Anava a dir, què fot, aquesta?
Sí, doncs mira, xarxia la fam.
Doncs mira, jo també deia el mateix, però el Jorge Javier Vázquez també és de Badalona, no?
Sí, però no va acabar.
Ara ho entenc, no ho sabia. Què tal, en Budio? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Què tal, Albert Sort?
Bon dia.
Bon dia. Ara parlarem del Barça, la que has liat, xato. Tu també, amb els ocells i els coloms i tot això. I...
sí, ara no, és preocupa meva.
No. Bueno, sabeu la història d'ahir, amb el tema dels coloms, amb el tema dels coloms, aquesta pobra dona que... vam penjar el vídeo a través del Twitter del Món RQ i a la web, d'una senyora que té una veïna que li dona de menjar els coloms matí, tarda i nit, ella i la seva filla, i que cada dia rep la visita entre 100 i 200 coloms, i que diu que és increïble. Això va provocar una allau de coloms al programa, perquè hi ha molta gent que està passant per circumstàncies similars, i també una batalla, que és habitual també, que és que van sortir determinats defensors dels coloms a defensar que, clar, que són animals, que el problema són els humans i no les aus. Bé, dit això, perdona, per tancar el tema, de moment, l'Anna hi ha rebut alguna resposta o no?
L'Ajuntament de Sabadell ha mogut fitxa, que ho hem explicat a les 8. El que ens ha dit és que ells de moment descarten la mediació amb la dona i la seva filla, perquè ho han intentat, van anar-hi a parlar, de fet l'Ajuntament i va intervenir.